de les xarxes. Crec que no és comparable. És una línia, fina, que jo també, el tema de l'alcohol i el tema del tabac, ja et dic, jo estic d'acord, perquè sobretot no és una prohibició ideològica, que fins ara es havien fet prohibicions ideològiques i això sempre és molt perillós. És una prohibició sobre l'algoritme que va en contra de la llibertat de competència, va en contra de la llibertat de l'individu, perquè és una informació segmentada, per tant t'estan manipulant, i a diferència de l'alcohol i el tabac, no t'expliquen quin és l'algoritme. És a dir, tu pots anar lliurement a un estanc a comprar-te un paquet de tabac i et trobaràs una foto d'uns pulmons podrits que et diran, si fumes això tindràs càncer. Tu aniràs a comprar un alcohol i et diran, escolta, sàpigues, un, que no pots conduir, dos, que no sé què, tres, que tindràs problemes, quatre, et pots ficar malalt. Val? Com a mínim, no sé com acabarà la sentència, però t'haurien de dir, estàs entrant a Instagram, sí, sàpigues que tenim un algoritme que et domina la ment, que et farà perdre el control sobre el que tu, els continguts que tu consumeixes, que portarà... És a dir, un punt de transparència que et pogués donar una llibertat a l'individu a l'hora d'escollir. En aquests moments això no es dona. I, per tant, siguin elements per poder avançar en aquest sentit.
Jordi Selles.
Al capdavall, el que es debat aquí és, sobretot, el tema dels menors. Estem parlant d'un judici a una persona que era menor en aquell moment i, per tant, tots els que tenim fills estem preocupats sobre quin efecte poden tenir les xarxes en ells, sobretot en aquest àmbit de l'addicció. I aquí ja hi ha diverses línies que s'han començat a fer. Els governs s'han començat a posicionar i a aprovar lleis on es prohibeix l'accés a xarxes. És una cosa que fa uns anys ens ha semblat impossible, eh? Governs aprovant lleis sobre com les xarxes socials han de limitar l'edat d'accés als seus continguts. Per tant, s'estan fent coses i, per tant, hi ha d'haver un cert, diguem, sentit del moment en el qual estem, que és un moment en el qual tot això és nou i s'està descobrint. Això és com quan tu mires anuncis de principis de segle XX que diuen prengui cocaïna, que va molt bé. No, prengui heroïna. Aquests anuncis existeixen i ens frapen quan els veiem, no? Perquè com podien dir aquesta gent, no? Aleshores, al capdavall estem en un moment embrionari, del que significa tota aquesta nova societat digital, i també és veritat que, per altra banda, hem de tenir responsabilitat personal, individual i familiar. O sigui, entre tots, nosaltres també tenim prou informació escoltant programes de ràdio, llegint els articles, veient les notícies. Tenim prou informació com per saber quins són els riscos, sobretot pels nostres fills, per la gent més jove i també per nosaltres mateixos. Per tant, tampoc podem actuar com a éssers que estem a l'espera que alguna gran empresa multinacional vingui a robar-nos el cervell. Tenim prou informació, n'hem de tenir més cada vegada i, per tant, jo el que sempre dic és, escolta'm, no renunciem a la nostra llibertat individual i a la capacitat nostra individual de poder decidir allò que volem fer i allà on volem entrar i fins on ens ve de gust entrar-hi, no? Una cosa no està renyida amb l'altra, perquè si ho deixem tot a les mans dels governs i dels jutges, ja sabem com acaba.
Marta.
Sí, jo anava precisament en aquesta línia que apuntes, Jordi, al final. És veritat, i és objectivament així, que no haver regulat aquest tema doncs ens ha posat en una situació vulnerable. Els temps de la política i els temps, diguem-ne, del món privat són diferents, és així, no? Però sí que és veritat que també, per exemple, a Europa, no? Entre aquest model, no? El xinès ja ni en parlem, diguem-ne, però entre el model americà i el model xinès, al mig hi ha, no? Pues un model europeu més humanista, més de regular amb cap. Per mi una regulació que és de perímetre. Jo estic amb això també, com diu el Cominal, no? Jo no estic en la línia davant, anem a intervenir tot, perquè al final... No? I perquè això també acaba fent que l'individu acabi pensant que el papa i mama estat ja em fan la feina. I tu, diguem-ne, te li deixes de les teves responsabilitats de dir, escolti, senyor Netflix, m'ha tingut un any tancat a casa. No, escolti, a casa s'hi ha tancat vostè, perquè li ha agradat el producte que jo li donava. I segurament jo al govern li he de posar unes limitacions per... Però, escolti, a casa s'hi ha tancat vostè, no? Això per una part. I per l'altra part, a mi em preocupa el tema de la salut mental, però em preocupa també un altre element que és, al final, l'algoritme, no?, crea aquestes caixes de ressonància on tu acabes només consumint sobre allò que opines, no?, et bombardegen amb consum sobre allò que opines i, per tant, el teu esperit crític tendeix a desaparèixer perquè tu no contrastes ni notícies ni informació de cap tipus. Si a sobre hi afegim el vector de la mentida, com deia en Jordi, que és així, doncs, esclar, és un desastre, no? Perquè, al final, la base del sistema democràtic és també ciutadans lliures i responsables, ben informats, que poden contrastar la informació i poden prendre decisions. Clar, això se t'ho carrega del tot, no? Jo crec que aquí sí que, efectivament, hem anat tard en regular perquè potser hem pensat, o ens hem cregut, no ho sé, que això de les xarxes i aquesta manera d'informar-nos diferent trencava, diguem-ne, tota la dinàmica del passat. Això era lo guai o lo nou, i exacte, ara aquí és el guapo, no?, que posa el perímetre, no?, clar, i que posa el gomet vermell en el que pot ser, el que no
perquè
pot ser.
És com tornar enrere, no?,
clar,
i,
és com tornar
i renunciar a unes llibertats.
Doncs potser no, potser és fer dos passos endavant sent més, diguem-ne, responsables i sent conscients d'allà on som i el que volem, no?
Joan Puigcercós.
Jo, a mi la sensació que tinc és que el model americà judicial es basa molt en la jurisprudència, bàsicament en la jurisprudència. Si hi ha una sentència que condemna a dues grans empreses, en aquest cas són Meta i Google, això, i dius que hi ha, com s'ha explicat abans, que hi ha molts casos oberts, això provocarà un efecte arrossegament. És evident que les grans companyies com Meta no fluixaran, és a dir, si un model de negoci, a part del tràfic de dades, és la publicitat, han descobert aquí, bé, ja ho sabíem, però han arribat a una altra forma de finançament molt important i, per tant, com més addicció, més finançament. No siguem realistes, podem frenar, però ells no s'aturaran. El que passa és que sí que als Estats Units, que com deia, la jurisprudència acaba generant doncs, aquest arrossegament, això serà una batalla llarga,
sí.
Però les grans companyies no fluixaran. Per tant, aquí hi ha un problema que serà llarg, i aniran buscant sempre l'escletxa, és a dir, recordem que el tema del tabac no va ser fàcil, haver-hi sentències, moltes sentències condemnatòries, i al final van arribar pactant, van acabar buscant un acord, però la indústria de vaquera ha seguit buscant escletxes per intentar continuar venent el seu producte, no? Tot sabent que és tòxic i molt tòxic. Per tant, això serà una batalla llarga, però crec que amb aquesta sentència s'obre un precedent que repeteixo, que serà molt desgast per les grans companyies. I després hi ha una cosa que deien de la informació, no? És a dir, aquí es nota més el trencament generacional. És a dir, la gent que ens hem criat en paper, podem tornar al paper. Jo m'hi poso com a exemple.
Clar, però els
antics
diuen que els altres,
diari de paper.
Sí, sí.
Però les generacions més joves ja no tornaran al diari de paper.
Yeah.
És a dir, la gent ja s'ha criat, ja s'ha educat, ja ha crescut en l'àmbit digital i al paper els hi costa molt més. Sí, sí. I, per tant, repeteixo, aquí hi ha una part de la població, com deia, que s'ha dit molt bé, o hi ha responsabilitat, una mínima limitació, hi ha la responsabilitat individual i s'educa en cercar aquesta responsabilitat individual, o aquí no hi ha res a fer, perquè és molt seductor, és molt atractiu, i per molt que s'intenti frenar o aturar amb botons vermells, bueno, això ja ho estem veient, és a dir, si prohibim el mòbil a una determinada edat, hi ha un percentatge que continua a les xarxes entrant, tot i sabent que no pot entrar, no? És molt difícil aturar això, però tot i així, repeteixo, no hi ha altre camí. No hi ha altre camí que educar, perquè prohibir-ho pots prohibir-ho tot. Mm. I sempre hi haurà una nova escletxa on les grans companyies sabran entrar.
Jordi Selles, gràcies per acompanyar-nos. Una abraçada.
A vosaltres, com sempre, gràcies.
És un dels temes del dia. L'altre, el que farà avui junts al Congrés dels Diputats, que és aprovar aquest decret d'escut social a Pedro Sánchez. 2 minuts i Jordi Turull al matí de Catalunya Ràdio.
Menja ràpid, menja fàcil, el trinxat de les Cerdanyes, tio Carlit.
Trinxat Carlit, cuinat cada dia a Puigcerdà.
Tu... Si vols preguntar si 17 milions són un bon regal per a la mare, pregunta-ho. Però pensa que és estrany que a algú no li agradin, llevat que ja els tingui. 17 milions poden ser un bon regal per a la mare. Fes-nos cas. Ja està a la venda el cupó extra dia de la mare de l'11. Regala-li. Cupó extra dia de la mare de l'11. El 3 de maig, 17 milions d'euros.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Si hi ha Don Simón, ens quedem.
Tinto de verano.
El tinto de verano ja es veu tot l'any. Don Simón.
Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
Sí, això sona molt bé! Satisfaction!
Al, vols sentir una cosa que sona molt bé?
A veure...
Les nostres maduixes d'origen nacional estan a només 2,29 al mig quilo.
Un 20% menys!
Sí, Aldi.
Que poc que costa comprar bé.
I que bé que et fa sentir.
Ja hi han passat moltes cares conegudes.
Hola, sóc en Josep Maria Mainat.
Bona nit, sóc el Luis Tosà.
Sóc el Risto Mejide.
Sóc l'Álvaro Morte.
Testimonis que han explicat històries de superació, col·laboradors que ja són marca de la casa, música i un públic que, setmana a setmana, està totalment entregat. Però encara ens queden molts convidats VIP i moments per col·lapsar.
Amb tots vosaltres, Jordi González.
Col·lapsa amb Jordi González. Dissabte a la nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
El Club Caprabo fa 30 anys que t'ajuda a estalviar. I ho celebrem aquest dissabte 28 de març amb un 30% de descompte en tota la carnisseria i xarcuteria. Acumulat a la teva targeta Club Caprabo amb una compra mínima de 20 euros. Vols estalviar amb mi, Caprabo? Més informació a caprabo.com.
Els matins del cap de setmana, el suplement...
Si només pots triar una de les dues coses, menjar o sexe, Grasset.
Bueno, el sexe també es pot menjar.
Gran resposta.
No se debe recordar.
Home, ara us imagineu aquesta música de fons fent galetes, Grasset? Escapa.
Noguer, tu, menjar o sexe?
Jo he fet una guia de restaurants de cuina catalana. Per tant, no m'imagino fer una altra guia que no sigui de gastronomia, saps? No.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
Avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, la consultora i professora de Ciència Política, la Pompeu Fabra, Marta Pascal, el director de Delphi i expresident d'Esquerra Republicana, Joan Puigcercós, l'empresari i exdiputat al Parlament, Jordi Cuminal, i el doctor en Humanitats i expert en Moviments Socials, Jordi Mir.
4 minuts, serà un quart de 10 del matí. Ens acompanya aquesta hora a l'estudi de Catalunya Ràdio el secretari general de Junts, Jordi Turull. Bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
Molt bon dia.
Com està?
Bé.
Això és bo.
Sí,
no, tal, sí. Com està, tal com estan les coses, que estigui bé, dic que està bé. També s'ha de celebrar una mica.
Bé, sempre és allò de dir bé, depèn de què ho comparis, però bé. Jo crec que l'actitud ha de ser...
Si no entrem en detalls, no?
Exacte, no, però vull dir que jo crec que l'actitud ha de ser... Vinga, va, som-hi, no?
Avui Junts votarà a favor del decret de l'escut social al Congrés dels Diputats per fer front a aquests efectes econòmics de la guerra i, a canvi, el PSOE votarà a favor de la seva proposta de rebaixes fiscals per als autònoms. Això significa que ja no estan trencades les seves relacions amb els socialistes?
No, això significa que el grup a Madrid va presentar fa un parell de setmanes de dir, escolta, nosaltres per fer front a aquesta crisi global que hi ha, creiem que calen totes aquestes mesures, moltes d'elles basades en baixar la pressió fiscal i alguns impostos, i el PSOE sabia el que nosaltres demanàvem i, per tant, ho han acceptat. I, a més, d'aquestes mesures, doncs una de les més importants que hi ha, que no van al decret però que hi donaran sortida, és la rebaixa fiscal, el fet de que els autònoms que cobren o que tenen una facturació de menys de 85.000 euros, doncs no hagin de cobrar l'IVA. Nosaltres, totes les mesures van molt amb aquesta línia de donar un respir a les classes mitjanes i treballadores. I, per tant, amb coherència vam presentar això. El PSOE sabia que dues coses. Primer, quines eren les nostres propostes, i segon, que si tornaven a barrejar naps amb cols, això fent un decret omnibus i barrejant coses que no tenien res a veure, no els hi votaríem a favor. Ho saben perfectament, no hi ha hagut negociació, sinó que simplement ells han vist si volien el nostre vot per on havien d'anar, i ho han acceptat, hem mantingut la posició, ho han acceptat, i, per tant, si ells ens voten aquestes mesures, perquè les votacions abans, nosaltres li votarem aquest decret. Si per aquelles casualitats no votessin això dels autònoms, nosaltres no els hi votarem aquest decret.
Però aquí hi ha hagut converses per parlar d'això.
Hi ha hagut informació, no, però negociació no n'hi ha hagut. Va haver unes trucades dient volem anar per aquí, escolta, nosaltres hem presentat això, sabeu per on anem nosaltres, i per tant, si voleu el vot de Junts per Catalunya, heu d'anar per aquí, baixar la pressió fiscal a les classes mitjanes i treballadores, i això passa per aquest seguit de mesures, no només amb l'IVA dels hidrocarburs, sinó també, per exemple, amb el tema dels autònoms, que sempre són els grans castigats a Catalunya.
Amb el decret de mesures que va aprovar el govern català aquest dimarts, vostès què faran?
Nosaltres estudiarem, nosaltres creiem que és un error i nosaltres demanem que rectifiquin. Per què? Doncs perquè estem en un procés a Catalunya, i això el govern de la Generalitat està mirant cap a un altre cantó, d'un clar empobriment de les classes mitjanes i treballadores. D'un ofec a les classes mitjanes i treballadores, que són les que mantenen i financien l'estat del benestar. Si ens cauen les classes mitjanes i treballadores, cau el país. I aquí el govern Illa no para de, diguem-ne, augmentar, mantenir o augmentar aquesta pressió fiscal.
Sí, vostès llavors insisteixen que cal una rebaixa fiscal.
Sí, i llavors hi ha moltes... són un tipus d'ajuts que obliguen a fer més paperassa. Hi ha gent que encara ha de cobrar els ajuts de la Covid. Moltes petites i mitjanes empreses diuen, escolta, no, poseu-nos-ho fàcil, preferim que ens vagin impostos de societats, que això és automàtic, que no pas que ens vinguin amb línies d'ajut, perquè hem de fer paperassa i paperassa i a veure com la cobrarem. I això de dir, no, i tindran una línia d'ajut a l'ICF, sí, però els calés els hauran de tornar. Crec que no han entès la dimensió de la situació del país. Mm. Hi ha un empobriment silenciós, però molt dur, de les classes mitjanes i treballadores. I això per on passa, o per on ha de passar des del nostre punt de vista? Doncs de baixar aquesta pressió fiscal que tenim aquí. Catalunya té 15 impostos propis. Hi ha alguna comunitat autònoma que no en té cap. Els trams de l'IRPF són els més alts. Escolta, la gent, el seu sou, cada vegada li dona per molt menys. La inflació acaba sent una doble imposició pels catalans. Patim expoli fiscal. Escolta, si ens carreguem la classe mitjana i treballadora, és que se'ns en va, no és el país, se'ns en va, no és l'estat del benestar, no?
Per tant, si hi hagués una rebaixa fiscal, especialment de l'IRPF, entenc, en el català...
Nosaltres proposem deflactació de l'IRPF.
Sí, però això per què no li demanen a Pedro Sánchez, també, per exemple?
També ho hem demanat. I a fer
però no és una condició que li posen.
Home, nosaltres hem demanat això, ara hi havia aquestes mesures, però estructuralment nosaltres anirem proposant aquesta rebaixa fiscal, però en el cas de Catalunya és curiós que sigui més sensible de cara als catalans, en aquest cas d'acceptar les condicions de Junts a l'Estat, i no fa per convicció, ho fa perquè sempre que el PSOE es veu a l'abisme acaba aprovant i rectificant. Però amb tot aquest tema, per exemple, dels autònoms, algú ha sentit Salvador Illa dir alguna cosa, el president Illa? Algú l'ha sentit? És a dir, ho estan passant fatal. Estan ofegats a nivell d'impostos. Hi havia el debat de si s'havia de rebaixar la pressió fiscal als autònoms. Algú ha sentit el president de Catalunya dir alguna cosa? De cap de les maneres. Salvador Illa farà el que li diguin des de Madrid. Ara hem passat de no molestem a Pedro Sánchez a no molestem a María Jesús Montero en les seves eleccions andaluses. Més baix no es pot caure, no? Per tant, nosaltres el tema de la rebaixa fiscal el anirem apretant perquè estem en una situació molt, molt, molt complicada des del punt de vista de la situació de les classes mitjanes i treballadores.
Per cert, sobre aquest decret, ahir el portaveu d'Esquerra Republicana, Gabriel Rufián, va dir això al Congrés.
Si tumban este decreto, yo les deseo años de ostracismo político. Y les puedo prometer que mientras yo siga por aquí, lo que me quede, me voy a esforzar mucho para que sí sea. Mucho. Porque hacen un daño terrible a la gente, a este país y a mi país. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí.
Què li han fet a Gabriel Rufián?
No, a més que què li han fet, jo crec que què vol ser Gabriel Rufián, no? Per tant, nosaltres no hi entrarem, això. Jo sé que els gelos són mals companys de viatge i ja està.
Però és impossible que Esquerra i Junts es posin d'acord al Congrés?
Esquerra i Junts, nosaltres, per tot el que siguin temes ambiciosos, nosaltres ens volem posar d'acord. El que costa és que algú independentista o que es digui independentista dediqui totes les seves intervencions atacant-se més els independentistes que els altres. Nosaltres vam fer una proposta a Esquerra Republicana de dir, escolta, el govern del PSOE està amb absoluta debilitat. És un context nou. En comptes d'anar amb la lògica de 7 diputats i 7 diputats, anem amb la lògica de 14 diputats perquè podem condicionar molt més el govern del PSOE. Nosaltres vam fer aquesta oferta. Però propostes des de l'ambició, no des de la resignació. Si s'opta per la resignació, Esquerra Republicana ja té el president Illa per anar de la mà des de l'ambició. Fixi's que hem passat del concert econòmic singular a... Bueno, això de gestionar l'IRF potser tampoc és cap condició. És que dius, bueno, escolti, nosaltres no tenim la vocació de crosa de ningú, no? Per tant, nosaltres l'oferta Esquerra Republicana, en un context com l'actual, és una reflexió que vam fer el conjunt de l'independentisme, de dir, home, aprofitem que l'estat espanyol, que el govern espanyol està tan dèbil per apretar més que mai. I més quan saps que davant tens una persona que no reacciona fins que es veu a l'abisme. Nosaltres hem mantingut la posició, hem aguantat, ens ha importat igual les etiquetes que ens posessin, i a partir d'aquí doncs, hi haurà iniciatives que la gent notarà a final de mes doncs, que tenen una rebaixa fiscal. Els autònoms notaran un gran canvi. Gràcies a què? A mantenir aquesta posició. Però a part, Catalunya té un altre gran mal, que és el dèficit fiscal sistèmic que nosaltres tenim. Són 22.000 milions d'euros que se'n van i que no tornen. I tenim aquí un govern que amb una alegria pasmosa diu, ei, acceptem 4.000 perquè els catalans som així d'esplèndids i en regalem 16.000 als altres. Això no pot ser de cap manera. Escolta, nosaltres a Esquerra Republicana, tot el que sigui per defensar coses ambicioses pel país, nosaltres, és a dir, quan ens hem de veure? En quin moment ens hem de veure? Ara, de participar de la resignació, no farem. De posar per davant els interessos de partit i els calendaris de partit que les necessitats de país, no? Perquè, escolti, això dels pressupostos a Catalunya, jo crec que ha quedat clar l'engany i jo crec que és la cirereta d'aquest absolut fracàs. No?
Però, per exemple, ara que parla dels pressupostos, davant d'una situació com la que estem vivint, davant de les necessitats urgents que té el país, parlo amb les conseqüències de la guerra a l'Orient Mitjà, però tots els problemes que anem arrossegant, d'habitatge, rodalies, etc. No seria potser un moment en què Junts podria plantejar-se aixecar el telèfon i negociar pressupostos amb el govern?
Home, primer, que ha de liderar la negociació no és Junts per Catalunya, és el govern de Catalunya. Primer, això.
Sí.
Segon, el govern de Catalunya ha dit amb Junts no volem negociar perquè el nostre plantejament és accelerar encara més cap a aquesta pressió fiscal cap als catalans, cap a aquest cas...
Però si el govern digués que sí, vostès estarien disposats a negociar?
Nosaltres, el govern, el que demanem és una rectificació absoluta. I també li haig de dir una altra cosa. Nosaltres som l'alternativa al govern que hi ha ara. És que és un govern que, des del punt de vista nacional, és a dir, és el govern que s'està espanyolitzant el que és i més està disminuint el que és l'ambició nacional de Catalunya. És un govern que ha optat justament per això, per traslladar la responsabilitat de l'escut social, per exemple, als ciutadans.
I el moment urgent que viu el país no convida a deixar de banda aquests dos models per consensuar un pacte.
No, el moment que viu el país el que convida és ser alternativa des de la proposta. Nosaltres no parem de presentar propostes. Fixi's una cosa, davant de la situació global que va haver-hi amb tot això de la guerra de l'Iran, que per la idiosincràsia de Catalunya, per el seu dinamisme econòmic, és allò que diuen, escolta, quan el món estornuda, a Catalunya s'encostipa, perquè nosaltres això ho patim molt més les conseqüències per la nostra activitat exportadora, pel nostre dinamisme econòmic, etc. El president ell estava pendent de què feia Pedro Sánchez. Vam ser nosaltres que vàrem demanar una cimera per dir quines mesures s'haurien de prendre. I allà nosaltres vàrem presentar tot un seguit de mesures en molts ordres de cara a que la gent ho noti el menys possible els efectes d'aquesta crisi global que hi ha. Ho tenen allà. Ens han dit alguna cosa? No. Han anat a la seva i, a més, han dit no, ja ens donem uns mesos per negociar perquè han de ser les forces de progrés, no sé per què en diuen forces de progrés, si l'únic que ens fa és recular, però és igual, i s'han donat un calendari adaptat al calendari electoral del PSOE. No? Per tant, escolta, el president ja sap perfectament quines són les propostes, perquè n'hem presentat moltes i detallades, però no hi ha rectificació. I per tant nosaltres volem ser crítics, evidentment, però volem ser l'alternativa des de la proposta. Som de fets i no de paraules, i això que passarà aquest cap de setmana, aquesta setmana a Madrid, vostè veurà que s'aprovarà la llei contra la multiresidència, que era un clam dels catalans. Aquí el president Illa i els diputats del PSC a Madrid han estat a l'espera del que els deia el PSOE, si podien votar o no. Avui s'aprovarà, doncs, aquest tema de que els autònoms per fi vegin aminorada tota la seva pressió fiscal, especialment aquells que cobren o facturen menys de 85.000 euros, que facturen, que no és el mateix facturar que cobrar, perquè aquí hi ha moltes despeses, ho dic perquè no ens confonguéssim, no? Perquè hi ha gent que confon guanys amb facturació, quan una empresa diu...
Ho dic
perquè és això. Escolti, tot això són fets. I nosaltres estem aquí. Nosaltres estem aquí per intentar, en el context que hi ha, beneficiar les classes mitjanes i treballadores de Catalunya, perquè, insisteixo, són les que sustenten l'estat del benestar. I el que no és lògic és que des d'aquests governs que hi ha a l'estat i a Catalunya s'intenti privatitzar els escuts socials. Facin allò de dir, miri, convido jo però pagues tu.
Aleshores, si vostès són la proposta alternativa al govern i veu que el govern ara mateix està bloquejat, condicionat pel PSOE a Madrid i pels pactes amb Esquerra Republicana, creu vostè que el president Illa hauria de convocar eleccions immediatament?
El president Illa el que ha de fer és rectificar. El que ha de fer és escoltar. Fixi, el president es va presentar com l'abanderat de la bona gestió. Bueno, jo crec que pitjor amb tot allò que han anat tocant no es pot fer. El govern de tothom té tothom absolutament emprenyat. El cas de Rodalies és que ens va fer passar per episodis de vergonyeta. Però parlem d'una altra cosa en un altre extrem. Com s'han acumulat els expedients de la llei de la dependència. Mai hi havia hagut tanta gent pendent de cobrar un tema que, a més, és un tema de justícia generacional cap a aquella gent, sobretot especialment la gent molt gran, que està pendent d'un ajut després de fotre's un fart de pencar i pagar tota la vida, i que molta gent, i em sembla que abans ho deien, que en aquest programa en veu parlar fa uns dies, molta gent que es mora i no ha vist ni resolt el seu expedient, la gestió de les ventades. És a dir, allò que toquen, gestió, el tema del diàleg, som el govern del diàleg. Bueno, aquí més falta per emprenyar pagesos, mestres, metges, usuaris de Rodalies, qui més falta per emprenyar? I després el de l'estabilitat. Escolti, aquí han jugat a dir que venia les 7 plagues si no hi havia pressupostos. Han jugat amb els agents socials i econòmics. Els van fer signar un pacte. No podem passar ni dos dies sense pressupostos. No diuen res a Madrid, que porten no sé quan sense pressupostos. I llavors resulta que per un tema de prioritat de partit i de calendari de partit, diuen, bueno, ens donem uns mesos. Escolti, però no deia que no podíem aguantar ni dos dies. Estem aquí, no?
però perquè quedi clar, és a dir, Junts no creu que al país no li interessa ara mateix unes eleccions, que el que li interessa és que el president canviï la seva manera de fer política.
Junts el que creu és que el país el que necessita és lideratge i no n'hi ha, el que necessita són decisions pensades amb ulleres generacionals i no ulleres electorals.
Sí, el diagnòstic ho entenc, però li pregunto si creu que necessitem eleccions o no, davant de la situació que m'ha explicat.
Nosaltres no estem en aquesta lògica de cara a calguin eleccions, el que cal són una gran rectificació per part de les polítiques que hi ha. No crec que ara ningú entengués que ara nosaltres, després d'un any i mig, el president ja ha fet un recorregut suficient i anem cap a estimbanza. Nosaltres demanem que no s'acceleri cap allà, que rectifiqui. I, per tant, és un tema de decisions, és un tema de lideratge, és un tema de determinació. Nosaltres estem això. Nosaltres al Parlament de Catalunya ens fem un fart de presentar propostes, una vegada, una altra i una altra. Ja ens en sortirem. Jo estic segur que ens en sortirem. I que allò de més verdes en maduren i que acabaran rectificant i corregint. I aquest és el que nosaltres fem. És dir, nosaltres volem ser l'alternativa des de la proposta i d'aquí no ens movem.
Però quan fa que no parla amb Artur Mas?
Jo? Doncs no ho sé, no deu fer pas tant.
No dic per si han aclarit ja el malentès sobre l'oferiment que se li va fer per ser o no nosaltres candidat de Barcelona.
No hi ha
ja, però vull que escolti què va dir en aquest programa Artur Mas. Miri.
Em van oferir formalment poder ser el candidat a l'alcaldia de Barcelona, sí. Aquest cas va ser el secretari general del partit, en Jordi Turull, que em va venir a veure. Va dir, nosaltres pensem que no ho estàs, però en el cas de que tu repensessis i de que estiguessis en disposició d'encapçalar la candidatura a l'Ajuntament de Barcelona, ens faria molta il·lusió i segur que a Junts, probablement, vaja, segur no m'ho va dir, però probablement a Junts hi hauria el consens suficient doncs, com perquè fessis tu, no? I la meva resposta va ser molt, molt ràpida, no? Va ser, escolta, moltes gràcies, però no.
En què quedem?
En què quedem? En quedem en què hi havia molta gent. Aquest país és un país que hi ha més massistes que el president Mas, hi ha molts pujolistes més que el president Pujol, hi ha molts més puigdemontistes que el president Puigdemont. I hi ha molta gent que feia arribar això de que, escolta, si li demaneu, dirà que sí. Jo tenim molt bona relació amb el president Mas. Li vaig dir, escolta, tu de veritat et planteges que si t'ho demanessin poguessis ser candidat a Barcelona? Em va dir un no. Ho ha explicat.
Però no li va oferir formalment.
Jo no li vaig dir, vull que siguis el candidat a l'alcaldia de Barcelona. Ja. Però mira, amb el president Mas el que compartim és tantes coses com aquestes que li parlava abans, que són les que nosaltres a Junts ara estem molt concentrats, que és veure com i de quina manera nosaltres podem ajudar a que la gent que cada dia penca, que cada dia s'esforça, que paga, que cotitza, puguin tenir, diguem-ne, allò, una situació més fàcil que no pas la que tenen ara. És a dir, nosaltres estem molt concentrats en això, en la situació del país, de veritat. Estem en una situació molt complicada. Hi ha molts temes que abans ens havíem mirat amb orgull i que se'ns estan desfent. Podem parlar d'educació, podem parlar dels serveis públics, podem parlar del col·lapse de la sanitat, etc. La gent té la sensació que cada vegada paga més i no rep. I això està generant una situació de en el país, de descrèdit de moltes coses i de manca d'esperança que ens pot afectar molt. Miri, abans la gent estava disposada a renunciar al present o a sacrificar-se molt pel present perquè confiava en el futur. I aquí hi ha una gent que està aconseguint que la gent cada vegada tingui menys esperança en el futur. I nosaltres des de Junts el que ens esforcem és per dir, escolta, el país hi és, el país té talent, el país té potencials, aquest país val molt la pena, aquest país se'n pot ensortir, però si hi ha un govern que ajuda, no un govern que ofega. I estem aquí. I amb això amb el president Mas ho compartim perfectament.
El país i la ciutat. Quan anunciaran el candidat a Barcelona?
Quan estigui decidit, però el calendari el decidirem nosaltres. Suposo que
però no el tenen decidit encara.
Eh?
No el tenen decidit.
Quan tinguem alguna decisió la direm i l'anunciarem.
Tatxo Benet, creu que seria un bon candidat?
No opinaré perquè, com pot comprendre, amb aquest tema darrere hi ha persones, hi ha famílies i hi ha tota una estructura de partit que ha de ser partícip de la decisió i, per tant, quan hi hagi novetats, que ningú pateixi que ho direm.
Parlant de les municipals, vostè l'hem sentit dir més d'un cop que cada poble o ciutat és un món i que les coordenades de la política municipal són diferents a vegades de les dinàmiques municipals nacionals. Vostè ho sap perquè vostè...
Això no és una opinió, això és una constatació.
És una constatació, però vostè coneix el món local perquè l'ha viscut durant molts anys i, per tant, sempre, de fet, vostè ha viscut la política des d'un lloc molt, molt proper en aquest sentit.
Sí, sí.
No? Això vol dir que el partit deixarà llibertat també en els alcaldes, en la política de pactes, en les futures properes municipals?
Cada poble és un món i de pactes n'hi ha molt diferents. Miri, ara no fa massa, doncs, hem recuperat que havíem guanyat de llarg les eleccions, perquè a vegades això s'oblida, doncs, l'alcaldia de Targa amb un pacte amb la CUP, no? Evidentment que cada ajuntament és un món, cada municipi és un món, El que sí que hi ha és uns límits que compartim de quines coses són acceptables o no, però que jo puc assegurar, vostè coneix molt els municipals, sí, segons quines coses s'escriuen a nivell del món municipal, quan aterrisses al lloc, al municipi, a la ciutat, al poble, és que no tenen res a veure, és que ja es mouen amb unes lògiques molt, molt diferents. No? Per tant, nosaltres ara de pactes no en parlem, i no en parlem per què? Perquè és vendre la pell de l'os abans de caçar-lo, i nosaltres el que estem dient, i estem ajudant, a que puguem tenir els millors candidats al capdavant i puguem tenir els millors resultats possibles. Parlar de pactes abans de que hi hagi les eleccions és com un despreci primer al ciutadà per dir, escolta, vosaltres què sabeu? Si guanyareu, no guanyareu, en traureu 5 o en traureu 1 o en traureu 10, no?
Però vostès en les eleccions últimes a la Generalitat van deixar clar que no pactarien amb el PSC, per exemple.
Nosaltres a la Generalitat... Sí, a la Generalitat sí.
I que abans sí que vam parlar de que hi hauria línies vermelles. En aquest cas li pregunto a les municipals si hi ha algun tipus de pacte que és una línia vermella, per exemple, Aliança Catalana, a l'extrema dreta.
No, nosaltres... Jo quan li parlava de línies vermelles no li parlava de partits, li parlava de projecte. I, evidentment, nosaltres no pactarem amb ningú, ni d'un cantó ni de l'altre...
Que el projecte no s'adequi al
seu. No, home, el projecte no, però és que a vegades el debat que hi ha en un municipi és si fem aquest polígon o no fem aquest polígon, si fem aquesta instal·lació o no fem aquesta instal·lació, o si el plantejament de serveis públics els fem d'una manera o d'una altra. Els municipis ara tenen una pressió brutal de serveis que si llegeixes la llei de règim local, les competències que els hi posa amb el que estan fent els ajuntaments és 70 vegades superior i estan molt a la intempèrie perquè no tenen les ajudes que haurien de tenir per part de les altres administracions. Jo quan parlo de línies vermelles, parlo de tema, per exemple, de respecte de drets i llibertats fonamentals. Parlo de polítiques que activin la cohesió, no incendiar la divisió entre ciutadans d'un mateix municipi.
Per tant, l'Aliança és una línia vermella?
Per tant, el que és la línia vermella són aquestes polítiques. Però, insisteixo, nosaltres de pactes el que en parlarem serà l'endemà de les municipals. No, és un tema de respondre o no respondre, és que hi ha com una... Perdó, ho sento, perquè som l'únic partit que ens pregunten si pactaràs amb aquest o pactaràs amb l'altre. Dius, mira, escolti, jo vull parlar de Junts per Catalunya, no d'altres, i a Junts per Catalunya, a les municipals, tenim excel·lents candidats, tenim en aquest moment, som la força política que tenim més alcaldies, i ja està, ho dic perquè, clar, pactes, no sé, estiem a Barcelona, l'alcalde de Barcelona, per què és alcalde? Perquè, clar, si aquí sentim parlar dels socialistes i dels comuns en contra del PP, que no veies, però, bueno, per treure-li l'alcaldia Junts per Catalunya, doncs no hi ha cap problema en pactar amb el PP, no?
Sí, sí.
Nosaltres ara el que hem de mirar és de fer-ho al màxim de bé nosaltres, que com tothom fem coses bé i coses no tan bé. Anem a fer el màxim de bé. I l'endemà de les eleccions, a cada municipi es veurà com funcionen els pactes des del respecte absolut també a l'autonomia municipal.
Jordi Cominal.
Bé, bon dia.
Bon dia.
Setmana passada vam coincidir amb Oriol Junqueras i li deia Oriol, i aquí també no faré veure, no li diré si era senyor Turull, sinó Jordi, perquè també hem sigut companys al Parlament durant molt de temps. I al Junqueras li deia, el veig més en forma del que havia vist, sobretot en model de país, però no el veia gens en forma en política del dia a dia, no? En el cas del Jordi Turull, jo com a persona que ha simpatitzat molt amb el que ell pugui defensar, vam ser companys, el veig molt en forma en tots dos àmbits, i per mi és una molt bona senyal, i en aquest sentit, és a dir, no només en els elements nacionals, sinó que, ja li entro quasi dic, per fi, o molt subratlladament, en l'eix de model de país sobre i de la gestió del dia a dia, és a dir, protegir l'economia productiva i la classe mitjana treballadora. Aquí és on jo crec que un gruix molt important del país, en alguns moments no s'ha sentit prou ajudat en els darrers anys, i per mi que Junts per Catalunya aposti per aquest model decididament, em sembla una gran notícia, més enllà dels que hi puguin simpatitzar, a nivell de país, a nivell del conjunt del país, que aquesta sigui la política clara, em sembla molt interessant, i per tant, en aquest sentit, quan dic que els veig trobo en forma, doncs realment és bastant així, no? I no em puc escapar amb el tema de... per sondejar una mica, quan Gabriel Rufián parla, val? Hi ha Joan Puigcercós, que segurament també podrà opinar millor que jo, no? Però és a dir, clar, en Rufián, del 2019 al 23, ha perdut 400.000 vots, gairebé el 50% del suport, ell sol, val? Quan el sents a parlar, entens aquestes pèrdues de suports, no? Per tant, jo crec que parlar d'Esquerra Republicana, quan parla el Rufián, que està mirant de fer un altre partit, etc, potser és un punt inexacte, no? Llavors, jo crec que en la política de Madrid, que aquí Junts té una absoluta coherència entre el que fa Catalunya i el que fa Madrid, crec que Esquerra Republicana no, i per tant no sé si el fet de parlar amb Rufián, dir que es parla amb Esquerra Republicana, més enllà que sigui cap de llista, és un punt incoherent, però jo crec que és un vers lliure que va a la seva, i que en canvi sí que potser hi hauria un cert marge poder parlar de Junts i Esquerra més enllà de l'activitat que pugui desenvolupar en Rufián a Madrid, que clarament jo crec que va per lluny. No sé si ho comparteix, no sé si en Joan també estarà d'acord.
Jo reitero el que he dit abans. Nosaltres vàrem fer, i a més va ser una proposta que va fer en el seu moment amb un mitjà, perquè era el dia que tocava, va fer la Míriam Nogueras, va fer una oferta i, escolta, fem una crida, i això també ho hem fet saber a les entitats sobiranistes, escolta, fem una crida atesa la debilitat del govern d'Espanya.
Era una gran oportunitat.
Era una d'això per la represa de la unitat de l'independentisme, en el sentit de dir, anem a buscar coses ambicioses. Hi haurà coses que no ens posarem d'acord. Ja ho sabem. Però n'hi ha de calat, de dir, escolta, en comptes de discutir-nos per les engrunes, hi ha aquests pas sencers que podíem aconseguir. Un d'ells, claríssimament, el tema del finançament. Perquè hem de sortir renunciats de casa o resignats de casa. Escolta, si ara, o amb el context polític que hi ha a l'estat espanyol, o hi som ara, els 14 a la una, o no d'això. Nosaltres, amb les provocacions, els insults, tot això, és que primer no es fa ni pessigolles a aquest senyor, ni li entrarem en el joc, perquè quan algú només busca notorietat, nosaltres el que busquem són fets. I ell segurament, aquesta intervenció d'ahir, farà un gran tuit, el difondrà, etc etc. Però miri, sap què passa? Que ara la gent, quan li robin un mòbil, sabrà que no sortirà gratis. I això és perquè alguns, que potser no fem tuits, fem propostes i apretem i mantenim la posició. O ara, quan molts autònoms no hagin de pagar l'IVA, serà gràcies a això. Per tant, cadascú al Congrés dels Diputats fa el que fa. Esquerra Republicana, l'oferta, en aquest cas el seu president, i feta personalment, Oriol Junqueras, d'anar amb aquesta lògica per l'ambició, si és per la resignació, ja hi ha Salvador Illa, des de l'ambició està fet, i per tant no entrarem si aquest m'insulta o no m'insulta, perquè nosaltres crec que hem d'estar per sobre d'aquestes coses.
Joan Puigcercós.
Bueno, és una tertúlia curiosa, no? Perquè al final hem acabat parlant d'Esquerra Rufián quan el convidat és el senyor Jordi Turull. Bueno, no passa res. Jo crec que Esquerra Republicana és un gat escaldat. I cada cop que Convergència, o ara Junts, parlava d'ambició, aquesta cançó la coneixem. Hi ha un intent permanent de Junts de descentrar Esquerra Republicana. Ho vam veure amb la reforma de l'Estatut, és a dir, Convergència i Unió en aquell moment, Junts, per mi no hi ha gaire diferència, i cada cop menys, va intentar descentrar Esquerra Republicana apujant el llistó de la reivindicació amb la proposta d'estatut que estaven fent a Catalunya, però quan vam arribar a Madrid, a l'hora de la veritat, el que va fer el senyor Mas, precisament Artur Mas, és pactar amb el senyor Zapatero a la baixa. I aleshores, aquest intent de dir, parlar de l'ambició per part de Junts, quan s'enfoca Esquerra Republicana en temes com el finançament, que no és un tema menor, i que podríem estar d'acord de que és el càncer que té en aquests moments econòmic Catalunya, és senzillament per descentrar Esquerra Republicana i no deixar-li marge de maniobra. Perquè al final, quan ha tingut oportunitat Junts de fer el pas endavant, no l'ha fet. I em remeto al que va passar, a molts joves que estiguin escoltant això potser se'ls hauria de tornar a explicar, no? Però el que va passar el 2006. El 2006 s'estava intentant fer una reforma de l'Estatut, es va intentar per part de Junts sistemàticament descol·locar Esquerra Republicana, intentant apujar el llistó parlant d'ambició, i a l'hora de la veritat es va pactar una nit de gener, en nocturnitat i traïdoria, a la Moncloa, un pacte a la baixa, i que es va ratificar, i un pacte que no es podia tocar, perquè quan vam intentar tornar a pujar el llistó van dir que ni parlar-ne, que el pacte era tancat i bloquejat. Per tant, aquest és un gat escaldat per part d'Esquerra Republicana. I és una llàstima que Esquerra
2006,
Republicana...
2006, quan tu estaves a Esquerra, no Joan? Quan tu estaves a Esquerra, 2006, quan tu estaves a Esquerra.
Sí,
és com va, és com va fer aquella roda de premsa... Joan, és com vas fer aquella roda de premsa que vas dir, hem aconseguit el millor sistema de finançament del món mundial.
Sí, realment, no? Un acord entre Esquerra Republicana i Junts amb una sèrie de punts, de mínims, seria un salt qualitatiu, perquè serien 14 diputats, poca broma, en el conjunt actual. Però jo crec que aquí hi ha un intent per part de Junts sistemàticament de descol·locar Esquerra Republicana, que fes no tingui marge de maniobra. I Esquerra Republicana és un puntal important, perquè ha fet una aposta clara, que és apuntalar i intentar que el govern del senyor Sánchez no caigui en mans de Vox i del PP, que aquest és el problema. És evident que això no li dona patent d'acords al senyor Sánchez. I és evident que el senyor Sánchez abusa moltes vegades d'aquesta patent d'acords. Però aquí hem de jugar tots.
Jordi Turull.
Perquè el que ens pot venir, el que pot venir és terrible. I n'hem de ser conscients, tot i sabent de que el senyor Sánchez abusa d'aquest tema. I hem d'apretar-lo. I jo celebro que Junts apreti el senyor Sánchez. A mi em sembla molt bé. Em sembla molt bé això que ha fet, per exemple, dos autònoms. Jo ho comparteixo. És més, jo crec que hi ha una pressió important a Catalunya, que una part de la solució seria acabar amb el dèficit fiscal. També estem d'acord amb això. Però fins que no arribi aquesta solució, d'acabar o reduir significativament el dèficit fiscal, se'n van reduint parts. Jo no menysprearia tant els 4.000 milions, perquè és una part, eh? No és el total, però és una part. Però és evident que si rebaixem la fiscalitat a classes mitjanes i treballadores, que estic totalment d'acord, haurem de pujar la pressió a les rendes altes. Perquè, escolti, aquí hi ha una salut, educació, infraestructures, atenció sociosanitària, que demanden recursos. I mentre no solucionis el dèficit fiscal, algú ha de pagar. Uh-huh. I em sembla que just no està per la tasca de pujar les rendes més altes, ni a pujar els impostos als rendistes, que en aquest moment són un problema per aquesta societat, perquè produeixen poc i acaben malmetent a la mateixa empresa. Recordem les empreses, els comerços o negocis que han hagut de marxar perquè no poden aguantar la pujada de lloguer que els hi ve a sobre. Per tant, a mi em fa l'efecte de que, tot i que crec que és una llàstima, repeteixo, que no hi hagi un acord entre Junts i Esquerra, o Esquerra i Junts, Esquerra és un gat escaldat. Sap que aquests cants de sirena sistemàtics de Junts no responen a una voluntat clara d'anar junts, i la història ens ho demostra.
Us demano brevetat, perquè si no, no podrem tenir temps a fer un debat més àgil. Senyor Turull.
No, jo crec que Joan Puigcercós ha dit una cosa que nosaltres no la compartim, perquè diu, aquí el gran problema a evitar és que PP i Vox acabin manant. Per Junts per Catalunya el gran problema es diu Espanya. Es diu Estat espanyol. I nosaltres, quan fem aquesta proposta Esquerra Republicana, no la fem per descentrar Esquerra Republicana, la fem convençudíssims. He dit, no només ho hem fet Esquerra Republicana, sinó que ho hem fet a les entitats sobiranistes, i em poden donar testimoni de dir, anem amb aquesta lògica dels 14 diputats amb aquells temes que són fonamentals. Escolta, Esquerra Republicana ha fet dues investidures per un mateix acord, que era el concert econòmic. Anem-hi. Nosaltres érem partidaris de dir el concert econòmic previ també a les balances fiscals, que el PSOE no les ha complert, perquè la gent vegi la dimensió de la tragèdia. Nosaltres no anem per descentrar ningú. Nosaltres anem en un moment de dir, hi ha una gran debilitat del govern d'Espanya, anem a aprofitar-ho amb la lògica dels 14 diputats i amb un sistema com és el tema del finançament. Escolta, estem parlant de pressió fiscal. Catalunya no té un problema de despesa. Té un problema d'ingressos. I d'ingressos per què? Perquè els que generem aquí se'n van cap allà. I ara és el moment, i el context polític ho permet de fer-ho. Ja podem fer l'arqueologia que vulgui, Joan, d'abans i d'antes i de tot això. Tu mateix vas fer aquella gran roda de premsa que vas dir que hi havia un sistema de finançament que era el millor del món mundial, 3.500 milions més. I al cap d'un any i mig ja demanava una reforma de l'acord de finançament, perquè allò es veia que mentre estiguem a dins de la LOFCA això no funcionarà, perquè Espanya, el problema no és que governen uns o els altres, el problema es diu Estat espanyol, que sempre abusa dels catalans i s'hi ha acostumat. Hi ha hagut un moment que t'has de plantar i de mantenir la posició, però clar, pel concert econòmic heu fet investidura a Pedro Sánchez i a Salvador Illa. Ara Salvador Illa ja us agraeix, Esquerra Republicana, que allò de l'IRPF ja no sigui com una condició sine qua non. Clar, si anem baixant, escolta, nosaltres diem, tornem a la casella de sortida, ajudeu-nos a Junts amb aquests temes que per nosaltres són fonamentals, que no són ideològics, sinó que són de país, i nosaltres amb el tema aquest del concert econòmic hi anem tots absolutament a la una. Estem aquí, no és per descentrar...
Ajudeu-nos a Junts.
I nosaltres, Esquerra, mira, he fet
una expressió de... Em sembla que és una col·laboració, no una subordinació.
He fet servir
això, no?
Una expressió, diguem-ne, junquerista, perquè jo també he sentit el Junqueras aquí a dir, demano a Junts que ens ajudi, que no ens deixi sols amb aquest tema. Dic, no, amb l'IRPF no, amb el concert econòmic, que és una cosa que ha pactat Esquerra Republicana. Per tant, dic, ajudem-nos entre nosaltres a les propostes que tenim, però que en definitiva vol dir ajudar els catalans i les catalanes i ajudar en el moviment independentista. Nosaltres no ens ho mirem amb ulleres electorals, ens ho mirem amb ulleres generacionals, perquè en un moment com el d'ara ens estem jugant moltes coses, perquè se'ns està desfent el país a les mans amb molts temes, i qui més ho pateix és les classes mitjanes i treballadores. Escolta, nosaltres d'incrementar tot allò que sigui rendes del capital, escolta, parlem-ne del que faci falta, el que són rendes del treball...
Això, Jordi, és una novetat.
No és cap novetat, però el que són rendes del treball... El que són rendes
del
treball...
Del capital, et parlo jo.
No, però el capital, aquí hi ha moltes coses especulatives, però si cotitza la gent que trafica... Trafica no és la paraula. Però la gent que especula a vegades amb segons quins béns, que és pura especulació, o amb accions, o amb no sé què, i amb segons quines societats, tenen menys pressió fiscal moltes vegades que aquella gent que té un molt bon sou... però que se'l guanya a base de llevar-se quan surt el sol i de plancar fins que se'n va del sol. Nosaltres demanem això, potenciar la cultura de l'esforç. L'esforç ha de tenir premi, no ha de tenir càstig, i ara estem al revés, el govern, i vull recordar que per fer president Illa vau signar un acord que deia que en 4 anys no es baixaria ni un impost. I això és una autèntica bestiesa. Per què? Perquè tu no saps com anirà l'economia del país, però com que ara s'agafen en aquest acord, la pressió fiscal la van mantenint absolutament alta.
Jordi Mir.
Surto una mica d'aquesta disputa, però segueixo per la línia de l'especulació i d'una idea que vostè ha repetit, senyor Turull, durant l'entrevista, que és aquest empobriment o aquest ofec de les classes mitges i treballadores i la voluntat de donar-los un respir. Però hi ha un àmbit que no ha aparegut en l'entrevista i em sembla rellevant. Venim, per exemple, de la situació d'ahir a Segon Agustí 14, per exemple, no? Un dels assumptes que serà clau en els propers dies és en aquest escut social que vostès donaran suport a partir d'aquest acord al que han arribat, o aquest intercanvi que ha sigut satisfactori. Què fem amb les classes mitges i treballadores que tenen un greu problema amb l'habitatge? Tenim mesures també per poder acompanyar-les i poder fer front
a... Hi ha mesures, i tant que hi ha mesures, però el que no pot ser, insisteixo, és allò de convido jo, pagues tu. Per tant, nosaltres què diem? Nosaltres diem, escolta, algú s'ha de quedar al carrer? No, ningú s'ha de quedar al carrer. Val? Ningú s'ha de quedar al carrer, ha de tenir aquesta protecció, però el cost de no quedar-se ningú al carrer l'ha d'assumir l'Estat, no el propietari, l'Estat. Per tant, nosaltres què hem dit, i aquesta ho hem insistit una altra vegada, quan algú, perquè és vulnerable, no se'l pugui desnonar, el propietari ha de tenir la tranquil·litat que l'Estat, de manera automàtica, cobrarà aquell lloguer. Perquè saps què està passant? La gent que té pisos propietats, petits propietaris, que en poden tenir 2, 3, 4, 5, estan enfastiguejats. Perquè cada 3 setmanes se'ls canvia la normativa. No saben, tenen una inseguretat jurídica absoluta. I saps què fan? No el posen a lloguer. I saps què fan? Se'l venen. I aquí se'l venen? Els fons voltors, perquè són els que paguen més bé, més ràpid, tant els dies si tens un lloguer o no. Quan l'oferta de lloguer a Barcelona, que Barcelona ha sigut, diguem, a Barcelona va ser el laboratori de les noves polítiques d'habitatge, val? Amb un canvi de paradigma, et queia més bé un ocupa que un propietari. I vinga, i fotem-li. I a partir d'aquí, quan tu al cap dels anys veus que l'oferta de lloguer ha baixat un 90% i l'increment del lloguer ha pujat un 63%, home, no sé, crec que convida a reflexionar i a canviar de paradigma, de dir, no ho estem fent bé, perquè les administracions de finques, quan tenen un pis per llogar, no l'anuncien a l'aparador. No en veuràs, no en trobaràs. Estan fent càstings de veure quin ve i com en ve i de quina manera, i no sé si posar-lo a lloguer. S'ha traslladat la responsabilitat de l'accés a l'habitatge en els propietaris, no per part de l'Estat. Per tant, nosaltres què diem? Escut social, sí, però que pagui l'Estat. I, per cert, amb el tema aquest d'habitatge, que tant es discuteix a Madrid, i que hi ha el senyor Rumfián, amenaçava tant amb no sé què, hi ha un article a l'Estatut que diu que la Generalitat de Catalunya té competències exclusives en matèria d'habitatge. Per tant, el que nosaltres demanem és els calés cap a Catalunya, i des de Catalunya regulem. I com ho fem? Donant seguretat jurídica als propietaris, sent ambiciosos, per exemple, els 15.000 pisos que té la Sareb aquí, buits, doncs que ja es puguin ser habilitats i ocupats, els 3.500 solars que hi ha de la Sareb preparats i urbanísticament per ser edificats, que s'hi comenci, i una política d'autoexigència de despesa en la construcció d'habitatge social. Estem a l'1,9. A Europa la mitja és del 9%. És des de l'autoexigència, no des de traslladar la responsabilitat al petit propietari, perquè en queden enfastiguejats. Hi ha molta gent que té ocupes que no li paguen el lloguer. Hi ha gent que és més vulnerable. Hi ha gent que és més vulnerable al propietari del pis perquè es refiava d'aquells ingressos de lloguer per complementar la pensió que el que hi ha dins del pis. Estem arribant a situacions absolutament absurdes. S'està jugant per postureig polític amb els vulnerables. I nosaltres diem, protegir els vulnerables, la gent que té problemes d'accés a l'habitatge, tota. Però que el cost sigui per l'Estat, no el cost sigui pel petit propietari, perquè cada dia el problema el fem més gran. Vaja, no és una opinió, són les dades que hi ha.
Marta.
Bon dia, Jordi. Et volia fer 2 preguntes perquè Enric ara ja m'apreta que sigui breu, per tant,
les faig directes.
Han passat alguns consellers del govern per aquesta taula i han dit reiteradament que no, perquè ens agradaria que Junts per Catalunya entrés a la negociació i tal. Ho has dit una mica, però per fer-te una pregunta molt clara. Vosaltres heu rebut un oferiment formal del govern per entrar en una negociació.
No, és el que hem escoltat per part del govern, per part de la consellera Romero i la consellera Paneque, és que nosaltres no volem negociar amb Junts per Catalunya perquè el nostre acord el volem fer amb les forces, diuen progressistes, no sé com diuen, amb els que tenen l'acord d'investidura. I, per tant, aquest oferiment ja està. Però, escolta, nosaltres... No farem, farem, jo sempre poso aquest exemple i a vegades algú em renya, no? És com allò quan abans estaves a l'embalat i a veure si volien treure ballar o no volien treure ballar, et van dir que no. Escolti, nosaltres el que fem és una proposta molt, molt clara de les polítiques que entenem. Si se les apropien i les fan, escolta, perfecte. Però el que el govern ha deixat clar és que vol negociar amb ells, però això no treu que nosaltres aquí i a Madrid doncs anem fent propostes amb aquestes de la fiscalitat. El que ens sap greu és que ens sentim molt sols. Ens sentim molt sols. Per què? Doncs, home, perquè hi ha molts diputats a Madrid. Hi ha molts diputats. I, en canvi, la defensa aquesta, de la defensa de les classes mitjanes i treballadores, de rebaixar la pressió fiscal, que la gent... Tots ho veieu, quan aneu al supermercat, la gent compra allò que en diuen, he comprat quatre tonteries i m'ha costat 50 euros. 50 euros, és l'expressió.
Sí, sí.
És brutal.
La gent... Es costava 20 fa dos anys, no, ja costa 50.
Sí. No saps ni com.
Sí que ho saps com. La inflació puja acumulada un 18% i el sou t'ha pujat un 3,5-4%. Sí, bueno, i a més, Hisenda et diu... Vostè és més ric, perquè com que cobra un 3,5% més, vostè li salta el tram de l'IRPF i, per tant, encara vostè més. És més ric i, per tant, encara en pagarà més, no? I la Generalitat de Catalunya surt allò a l'hora de presentar els pressupostos dient tindrem molts més diners perquè recaptem molt més de l'IRPF. Bueno, al final no recaptaran res perquè la gent...
I l'última, és molt ràpid. El Josep Rull va dir... Aliança Catalana és una esmena a la totalitat del pujolisme. Jo estic d'acord, però m'agradaria saber si estàs d'acord amb aquesta frase o no.
Sí, però jo vull parlar de Junts per Catalunya, bueno. No vull parlar dels altres. Però és totalment, però això no està dit pel president Rull només, això està dit pel president Pujol mateix.
Doncs més bé m'ho poses.
I més que ell, que és l'autor de la frase i del model de país, vull dir, però jo, a mi m'agrada parlar de Junts per Catalunya i del que oferim als catalans per sortir-nos d'aquesta situació, que ens en podem sortir, això sí, a base de lideratge, determinació i propostes clares i no de postureig.
Jordi Turull, secretari general de Junts, gràcies per acompanyar-nos.
Moltes gràcies a vosaltres.
9 minuts seran les 10, ara tornem.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Què m'has dit? Vine aquí que et rentaré la llengua amb sabó.
Papa.
Has de deixar que s'expressi, escoltar-lo.
Ara hem d'escoltar com ens insulta.
Mira, si li haguéssim donat una bufetada a temps, ara no estaríem així.
Una bufetada a temps. Una comèdia de Marta Butxaca. A partir de l'1 d'abril, a la Villarroel. Compra les teves entrades a laviarroel.cat i a promentrada.com.
Per què? Perquè ho dic jo.
Vostè sap què vol dir, dia 1, tecnologia?
La humanitat canviarà per sempre.
Semblen unes lentilles de realitat augmentada, però és molt més que això.
Són capaces de controlar les emocions.
Anem, corre!
Ningú fa res per aturar-ho.
No ens queda gaire temps.
Pensaves que sortiria de franc viure en un món feliç?
Dia 1. Últims capítols diumenge a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Uala! Les grans botigues de l'esport i la moda esportiva presenten la Setmana de les Bambes.
Sí, aquesta setmana a Uala, 20% de descompte extra en un munt de bambes de les millors marques, com Nike, Adidas, Skechers, Múnich.
Uala! Les grans botigues de l'esport i la moda. També a walashop.com.
Uala!
012, la millor resposta.
Vas dir que la teva companya jubila aquest any, oi? Ja esteu formant algú?
Mira, just ha començat un noi nou que està fent l'FP dual.
Un becari?
No, bé, és un aprenent. S'està formant alhora al centre i a l'empresa. Així ell agafa experiència i nosaltres formem algú adaptat a com treballem.
Així aneu creant planter i prepareu el relleu.
L'FP dual és una aposta per la formació i el futur. Informa't a triaeducativa.gencat.cat o trucant al 012. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Amb Marta Pascal, amb Joan Puigcercós, amb Jordi Comiral i Jordi Mira. Atenció a aquesta història perquè la guerra de l'Iran està generant sospites d'apostes amb informació privilegiada. Frederic Vincent, bon dia de nou.
Bon dia de nou.
Què és el que ha passat?
Mira, hi ha una part dels mercats internacionals que funcionen a la pràctica com una aposta. És el que es diu mercat de futurs. Tu negocies coses que passaran demà. Per exemple, compres el que es diu un futur de petroli confiant que amb la diferència de preu d'avui a X temps, doncs tu hi surtis guanyant. Bé, aquesta setmana hi ha hagut un volum molt alt d'operacions considerades sospitoses. Dilluns per ser més exactes, entre les 11:49 i les 11:50 del migdia, per tant, en un minut, més de 6.000 contractes de petroli van canviar de mans. Un quart d'hora després, 15 minuts després, Donald Trump anunciava negociacions amb l'Iran i el preu del petroli baixava. És a dir, es van fer moltes apostes, molt grosses, en el moment just, clavat, ideal, per guanyar molts diners. Això ha aixecat molts dubtes de si aquí hi havia informació privilegiada, més que res, perquè no és la primera vegada. A l'abril, minuts abans, és important dir això, eh? Minuts abans que Donald Trump fes aquell anunci dels aranzels, aquella roda de premsa dient el dia d'alliberament, es van registrar una allau de compres també alcistes. El Partit Demòcrata va demanar una investigació, evidentment la Casa Blanca nega que hi hagi res estrany, és important dir que tampoc no hi ha cap prova que ho avali.
Això són els mercats comercials, però ara fa uns dies explicàvem també el boom de les pàgines web d'apostes que està agafant dimensions també sense precedents. Són les plataformes d'apostes. Marc Amorós, bon dia.
Bon dia.
I com funcionen aquestes plataformes?
Mira, la plataforma estrella és polymarket.com, també n'hi ha una altra que es diu calxi.com. Són plataformes... Tu pots apostar per si una notícia es farà o no realitat. Hi ha centenars d'apostes obertes sobre tot tipus de coses, eh? Política, esports, tecnologia, cultura, finances, geopolítica, criptomonedes, fins i tot sobre el clima. Pots apostar sobre quina temperatura màxima farà demà a diverses ciutats dels Estats Units o d'arreu del món.
I per situar-nos, quines apostes són les que més triomfen? Quin tipus? Les polítiques, per exemple, les decisions de Donald Trump?
Les polítiques generen molt volum de diners. Per exemple, es pot apostar sobre la guerra de l'Iran, es pot apostar amb el preu del petroli, pots apostar per quants vaixells creus que creuaran l'estret d'Hormuz aquesta setmana, per exemple. També pots arribar a apostar per si creus que Donald Trump dirà una paraula o una frase exacta aquesta setmana, o fins i tot per si creus que els Estats Units envairà Cuba aquest any, o per si Elon Musk comprarà Ryanair, per exemple.
I els beneficis que es poden arribar a obtenir, quins són?
Home, depèn del volum de les apostes que es facin. Pots guanyar milers de dòlars. Penseu que les apostes mouen diversos milions de dòlars. Per posar un exemple, pots apostar aquesta setmana sobre si creus que hi haurà un alto al foc a l'Iran abans del 31 de març. Ara mateix aquesta aposta està movent quasi 50 milions de dòlars. Les apostes sobre candidats nord-americans a les properes eleccions presidencials estan movent actualment més de 400 milions de dòlars.
Ara ho estava mirant i està guanyant JD Vance amb un 37%.
Sí, en el cas del Republican, sí.
Amb un 22%, no? Hi ha algun precedent per això que hagi despertat sospites similars com les que estem explicant?
Sí, al gener va haver uns quants usuaris, van guanyar al voltant de 436.000 dòlars apostant pel segrest del president de Venezuela, Nicolás Maduro.
Ara veig també una aposta que diu si Donald Trump visitarà la Xina abans de... Hi ha diferents opcions en què s'aposten diners. Hi ha més de 11 milions de dòlars amb gent que està invertint en això.
Ricard, n'hi ha de més friquis i de més originals,
no,
eh?
No, però, clar,
pots arribar a apostar per si creus que Jesucrist tornarà a la Terra abans del 2030, per exemple.
I la gent hi aposta, eh?
Sí, la gent hi aposta.
I quan s'arriba al 2030... És quan
doncs
es resol, clar.
No, el que anava a dir és que això el que explica el Marc és que hi ha una cosa interessant amb això, que aquestes webs d'apostes ja no es diuen webs d'apostes, ara n'hi diuen mercats predictius. Això té el boom durant la pandèmia. Durant la pandèmia, el creador de Polymarket el que diu és, mira, hi ha molta informació, és molt poc fiable, per tant, jo crec molt en les web col·laboratives, com Wikipedia, d'acord? Que sigui tothom que posi la informació, però afegim-hi diners, perquè si afegim diners... la gent posarà coses que van de debò, la gent posarà coses. Per tant, neix pràcticament com una web per donar informació. Tu recordaràs que quan vam anar als Estats Units, a Times Square, hi havia un panell enorme, que era un anunci de Calci, una de les plataformes que deia el Marc, que deia qui guanyaria si Donald Trump o Kamala Harris. En un moment en què les apostes... Perdó, que les enquestes deien un frec a frec, les apostes anaven un 60% a favor de Donald Trump. Es va semblar bastant més... això, el resultat que van haver-hi en aquelles eleccions. Vull dir que és un exercici interessant veure què diuen aquestes apostes. Abans, per exemple, dels Oscars era molt interessant mirar-s'ho.
És curiós també perquè es ven com un mercat de predicció, és a dir, que sembla que hi hagi com una enquesta d'opinió o que s'estigui copsant quin és el sentiment generalitzat d'una societat, i quan tu hi accedeixes, si no ho tens molt clar, no et queda del tot clar que això és un mercat d'apostes pur i dur, igual que en el futbol s'aposta sobre el resultat d'un partit partit, o sobre qui marcarà el primer gol, o sobre quin jugador li trauran una targeta groga o no li trauran.
El que passa és que, com molt bé deia el Marc, aquí hi ha moltes sospites d'informació privilegiada. Israel ha arribat a detenir soldats reservistes seus per considerar que estaven fent servir informació privilegiada per fer apostes. Hi ha una empresa d'anàlisi criptogràfica que es diu Babel Maps, que va detectar 6 sospitosos d'haver fet moltes apostes apostant, dient que la guerra de l'Iran començaria abans del 28 de febrer. Quin dia va començar? El 28 de febrer. Mm.
També hi ha un altre cas, que és el cas d'Emmanuel Fabián. Qui és, Marc, Emmanuel Fabián?
Mira, és periodista, és corresponsal de guerra del The Times of Israel. Li ha passat a Emmanuel Fabián una història força colpidora. El 10 de març va publicar una notícia sobre l'impacte d'un missil iranià a les afores de Jerusalem. A les poques hores va començar a rebre missatges. Li demanaven que modifiqués aquesta notícia i que digués que l'impacte, en lloc de ser d'un missil iranià, era d'un fragment interceptor israelià. Fabián es va negar, va respondre que no rectificaria res, que la seva notícia era real, i va començar a rebre cada